Una setmana més us donem la benvinguda i us convidem a caminar per aquest món canviant, quasi real, que ens acull i que ens permet espiar darrere les portes i conèixer la vida dels nostres hostes. Avui, l'habitació número 23. No us quedeu mirant. Passeu sense por. Ja ho sabeu, n'hem parlat alguna vegada, que els sentits humans són eines útils però enganyoses. Són instruments que sovint es deixen arrossegar per la contundència de les percepcions i que no tenen la subtil prudència d'aturar-se a reflexionar, a lligar caps i establir relacions que no sempre es deriven directament de la primera impressió. Encara que us pugui semblar mentida, la nostra feina demana de la participació de tots els sentits, d'alguns més que dels altres, tampoc no us vull mentir, però el cert és que les percepcions hi juguen un paper important. En aquest cas d'avui, la primera percepció va ser sonora, per tant, el primer sentit en actuar va ser l'oïda. L'oïda, a més de la primera línia d'acció, també va ser un dels elements fonamentals a l'hora de valorar aquesta història una mica especial. Sentir coses és potser la millor manera de deixar volar l'imaginació, de pensar que allò que sentim és una veritat irrefutable, una realitat que va a missa sense possibilitats d'error. Faríem el temps jugant al parxí sota el taulell, lluny de les mirades indiscretes, però amb els sentits preparats per combinar l'avanç implacable de les fitxes amb la possible arribada d'algun client. El giravoltar de la porta d'entrada ens va posar en estat d'alerta. El repicateig posterior d'uns tacons ens va obligar a deixar la partida quan el meu company era a punt de menjar-se una de les meves fitxes vermelles i comptar-ne 20, una bona cursa. Però l'obligació és abans que la devoció. El nostre visitant era prim, quasi demacrat, amb un rostre carregat d'angles i acabat en un barret de copa. Ens va estranyar. No teníem previst celebrar cap festa d'etiqueta i tampoc no teníem constància de cap gran recepció pels voltants, però ja se sap que cadascú es vesteix com vol. Es va registrar com a Frederick Austerlitz i ens va dir que era americà, tot i que nosaltres aquell cognom i aquella cara ens va sonar a l'Europa de l'Est. Fins i tot vam fer broma amb la famosa batalla del mateix nom que va protagonitzar Napoleó i que va ser una de les seves primeres grans victòries contra l'imperi rus i l'imperi austríac. Portava una maleta i una bossa més petita i rectangular de la que semblava tenir una cura especial. Vam inscriure a l'habitació número 23, que era la primera de la llista que teníem lliure i, curiosament, era la més propera a la recepció. Quan el client no feia cap petició especial, seguíem estrictament l'ordre numèric. Bé, potser no ho fèiem sempre, però com a mínim procuràvem fer-ho i ja se sap que la voluntat sempre compta. Ens vam desentendre de tot i, com que no era una època especialment moguda, vam seguir jugant al parxís. El meu company estava frisós per matar-me i comptar-ne 20, i jo volia dissenyar una estratègia que em permetés recuperar-me i agafar el control de la partida. El mateix neguit que em movia em portava a agitar el dau amb força i ritme frenètics. El cub numerat repicava de manera contundent contra les parets del gobelet. Un 6 tornava a tirar i, a més, em permetia treure una de les meves peces de l'abast ferotge del meu rival. Tornar a remenar va ser tot una. Cub i gobelet dibuixaven una melodia de percussió tribal. Un 9-6, molt bé, però perill. Ara era una cursa veloç, però repetir 6 volia dir anar cap a casa de cap.
Baila, let me see you dance, baby.
Però un fet curiós ens va allunyar de la fresa del parxís. El repicar de dau i gobelet semblava tenir un eco estrany. Vam parar tots dos i es vam quedar sense fer soroll, quiets i amb l'orella atenta. Res, no se sentia res de res, silenci. Ens vam quedar una estona quiets i expectants i, veient que no se sentia res, vam pensar que serien figuracions nostres i vam seguir. Vaig tornar a remenar amb força, vaig tirar amb una mica de por i una certa contenció i em va sortir un 5, tirada perfecta. I de fons el mateix eco, la reproducció perfecta del repicateig. Fins i tot el so final del dau rebotant contra el tauler de fusta. Quina cosa més estranya. Vam tornar a parar orella i l'única resposta va ser de nou el silenci. El meu company, disposat a contrarrestar els 17 punts que m'acabava d'endur amb una sola tirada, va remenar amb força i va tirar el dau. Un 3. I al moment vam sentir repetida la seqüència exacta. Vaig agafar el gobelet i el vaig sacsejar 5 vegades. La resposta no es va fer esperar. El mateix so, punt per punt. I ho vam intentar de nou, i la resposta era sempre idèntica, la repetició exacta del so que nosaltres fèiem. Esperonats pel misteri, vam intentar complicar-ho una miqueta més i vam començar a golpejar-ho tot el que teníem a l'abast, bolígraf, claus, fins i tot la campaneta del taulell. I com un rellotge, com un eco precís, ens arribava al cap d'uns segons la cadència exacta. Promise me no promises, so while I not promise you, keep we both our liberties. Never false, never true. Let us hold the die and cast. Free to come as free to go. For I cannot know your past. Aquell fenomen es va repetir durant 2 dies. Tot l'hotel passava per la recepció i s'entretenia colpejant coses. I sempre ens tornava la repetició precisa, sense errors. Què passava en aquella habitació? Quan va sortir el nostre hoste, es va trobar amb un grapat de mirades carregades d'interrogants. Va riure i, sense dir res, va obrir la bossa petita que duia. A dins hi havia 2 formes de les que es fan servir per mantenir les sabates en perfecte estat. Ens van mirar encara amb més sorpresa que abans. When I heard you say maybe we'll love again some distant day. Va aixecar els peus, calçats amb unes sabates de xarol noves i lluents, i ens va mostrar unes plaques metàl·liques que hi havia a la sola i al taló mentre començava a ballar per la recepció, repiquetejant i fent anar el barret de copa d'un costat a l'altre. Va pagar la factura entre aplaudiments i al moment de signar-la va escriure Frederick Austerlitz i entre parèntesi hi va afegir Fred Astaire.
I segur que era l'original, no pas una còpia, perquè encara que Jung digués que tots naixem originals i morim còpies, segur que aquest era l'autèntic, com tots els personatges que passen, que han passat i que passaran per l'Hotel Cervera. Jordi, bona setmana, eh?
Bona setmana, igualment. Si puedes dime por qué, que intentaré comprenderlo. Y te diré buena suerte, libre de resentimiento. Solo miro por tus ojos
y respiro de tu aliento. Sueño con tus ilusiones y me muero por tu beso. Las entrañas se me parten de dolor y sentimiento. Tan lleno de amor y vida, pero para ti estoy muerto. Ay, y me da rabia llorar, y no hago más que pensar y pensar y pensar y llorar y llorar. ¿Qué voy a hacer sin tu querer, sin tu querer? ¿Qué voy a hacer? Dímelo tú. ¿Qué voy a hacer sin tu querer? ¿Qué voy a hacer?
Doncs aquest també és l'autèntic. Molt canviat, però amb la força i l'autenticitat que sempre l'ha caracteritzat, aquest gitano de Gràcia al Peret.